la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem, com sempre, abans que res, un repàs dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, avui amb l'Abel Julien, ornitòleg i divulgador, amb qui parlarem de les conseqüències que la manca d'aigua té per als ocells. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus. Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Som a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel. Comencem, com sempre, amb un repàs de notícies. Rebrota d'un incendi l'alzina de Calgol, després de 450 anys d'existència. L'any 2001, un gran incendi forestal va cremar 1.700 hectàrees de les comarques de la Conca de Barberà i de l'Anoia. Un dels municipis més afectats va ser el de Sant Martí de Tous, on les flames van calcinar gran part del bosc que l'envolta. Allà hi vivia un arbre molt especial i molt estimat pel veïnat, l'alzina de Calgol, que va quedar quasi tota cremada. Amb 15 metres d'alçada i amb una capçada de 20 metres d'ample, era una de les alzines més velles de la Catalunya central. Tenia una edat de 450 anys i per això, l'any 2000, fou catalogada per la Generalitat de Catalunya com a arbre monumental. D'ençà de la crema, els voluntaris de l'Agrupació de Defensa Forestal n'han tingut cura i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Martí de Tous han treballat amb la part que va quedar de l'arbre amb l'esperança que aquest pogués sobreviure. Finalment, han assolit el seu objectiu i l'han pogut fer rebrotar. Plantar arbres fruiters a la terra de l'Onso per allunyar-lo dels perills dels humans. A les zones d'alta muntanya del Parc Natural de l'Alt Pirineu s'han plantat els darrers 3 anys més de 7.000 arbres fruiters amb l'objectiu d'evitar que l'ós bru cerqui menjar i s'acosti als pobles. Aquesta iniciativa vol que els onsos puguin disposar de molt més aliment en el seu hàbitat i un recurs ha estat precisament enriquir la seva dieta amb fruites d'alguns arbres com els cirerers, les pomeres, les moixeres o els gerds. No només s'ha comprovat que aquests li agraden, també s'ha observat que s'entreté a l'hora de recollir-les dels arbres. Experiències similars, realitzades en altres indrets, han demostrat que l'abundància d'aquests fruiters disminueix la possibilitat que els ossos s'apropin cap a les àrees rurals on hi ha bestiar de pastura. D'aquesta manera, es redueixen els possibles danys al sector ramader i s'eviten els conflictes amb les poblacions locals. La Fundació Oso Pardo, una entitat que treballa per conservar i per protegir l'ós bru a la serralada Cantàbrica i al Pirineu, i que forma part també d'aquesta iniciativa, assegura que el creixement d'ossos s'ha produït per l'ampliació de la seva àrea natural i per l'increment dels aliments propis a dins del seu hàbitat. L'ós bru fou reintroduït al Pirineu a finals dels 90 i principis dels 2000. Actualment, la població d'aquest plantígrad manté un creixement constant. L'últim cens, elaborat el 2022, va registrar 76 onsos, emblemàtics animals, que es mouen entre el Pirineu aragonès, el francès i el català. A més del canvi climàtic, l'activitat humana està malmetent l'aigua de l'Antàrtida. L'activitat humana impacta negativament en la qualitat d'aigua de l'Antàrtida, tant en les masses marines com en les dels rius i embassaments dels territoris costaners. És el que conclou l'estudi realitzat per l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua, fet en col·laboració amb la Universitat de Granada i amb la Universitat Autònoma de Madrid. La investigació ha constatat la presència d'un total de 10 contaminants orgànics a la zona, com la nicotina i la cafeïna, i de diversos productes farmacèutics, entre els quals s'hi troben analgèsics, antibiòtics, antidepressius, reguladors del colesterol i dels triglicèrids. Tots ells tenen un índex de perillositat molt rellevant pel seu gran potencial tòxic. Les mostres analitzades provenen de zones amb activitat humana, com ho són les bases i els campaments d'investigació, i també d'espais turístics i d'algunes àrees sense cap presència de persones o d'animals. En vista dels resultats, els autors de la investigació demanen reforçar la protecció ambiental al continent antàrtic i a reduir-hi la presència humana, que comporta progressivament un impacte més greu i negatiu. I acabem amb dues dates a tenir en compte per aquesta pròxima setmana. La primera, el dilluns 5 de juny, serà el Dia Mundial del Medi Ambient, declarat per les Nacions Unides l'any 1972. Una jornada que té per objectiu de conscienciar la població per preservar la biodiversitat al conjunt del planeta. Aquest any, l'eslògan serà «Sense contaminació per plàstics», per focalitzar i reduir l'ús d'aquest material. Els efectes nocius que provoca el medi ambient i a la salut de tots els éssers vius no poden ser ignorats. Els experts ja avisen de fa anys que al llarg de les properes dècades desapareixeran milers d'espècies d'animals i plantes. Si no s'atura aquesta dinàmica, la pèrdua de biodiversitat tindrà greus conseqüències per a tots els éssers vius. És ja l'última oportunitat de viure de manera sostenible i harmoniosament amb la natura. Cal recordar que tenim només un sol planeta. I la segona cita serà el dijous 8 de juny, Dia Mundial dels Oceans, declarat per les Nacions Unides a l'any 2008, una commemoració per conscienciar de la greu contaminació que pateix l'oceà global i de la necessitat creixent de gestionar de forma sostenible els seus recursos. Els oceans ocupen gairebé 3/4 parts de la superfície terrestre, generen un 50% d'oxigen al planeta i tenen un paper fonamental per disminuir l'impacte de l'escalfament global, ja que absorbeixen gran part del diòxid de carboni que produïm. La contaminació que pateixen, en un 80%, ve causada per les diverses activitats humanes, que els han convertit en grans deixalleries i han originat greus conseqüències als diferents ecosistemes. La sobreexplotació de recursos i la pesca il·legal han provocat que ja el 90% de poblacions de peixos s'hagin reduït fins a uns nivells insostenibles.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que les foques, mitjançant els seus sensibles bigotis, localitzen en molts pocs segons qualsevol objecte o animal dins de les aigües tèrboles del Mar del Nord? Doncs, segons uns estudis duts a terme, poden distingir les diferents mides amb tan sols un marge d'error de només 2,8 centímetres i reconeixen si són formes rodones o planes, sense que la velocitat de l'objecte les pugui confondre o induir error. A diferència dels otàrids, les foques no tenen pavellons auditius i es mouen amb molta més dificultat que els lleons marins per la seva superfície de la terra, degut a la manca de mobilitat de les seves extremitats posteriors. Són mamífers marins que alleten a les seves cries i es troben identificades 19 espècies diferents distribuïdes en diferents indrets del planeta. La foca monjo, que en l'actualitat està pràcticament extingida a la Mediterrània, antigament habitava en quasi tota la superfície de les seves aigües fins l'Atlàntic del nord d'Àfrica. Actualment, només uns quants exemplars es troben localitzats al voltant de les costes de Turquia, Grècia, Madeira i Mauritània, sense que puguin formar colònies nombroses i estables donada la seva dispersió. Aquests entranyables animals, molt confiats amb els éssers humans, dòcils i amables, han estat perseguits sense treva per la seva pell i han estat expulsats dels seus hàbitats naturals com a conseqüència de la intensificació del turisme, les urbanitzacions dels litorals, les activitats pesqueres, els abocaments i el tràfic marí. En el que respecta a la Mediterrània, les foques constitueixen un altre símbol dels tresors de la natura perduts i molt difícilment recuperables.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Quins boscos són més resistents al canvi climàtic?
En l'actual escenari de canvi climàtic, és necessari fer una predicció de l'estat actual dels boscos, però també predir què passarà en un futur proper. Per això, investigadors del CREAF i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya han creat un índex de persistència per determinar quins són els boscos més resistents davant episodis adversos. Les característiques essencials per oferir més resistència a les pertorbacions naturals, com sequeres o gelades, són la capacitat de rebrotar després del foc, tenir l'escorça gruixuda i les arrels profundes. A la península Ibèrica s'ha intentat trobar quins arbres són més resistents a la manca d'aigua, al foc i als forts episodis de vent. Curiosament, s'ha trobat que els boscos que contenen espècies no natives, com l'eucaliptus, són els més resistents i els que es recuperen millor després d'una pertorbació. Els boscos mixtes, amb una riquesa d'espècies alta, també semblen força resistents segons aquest índex. En canvi, els boscos de coníferes tenen un valor més baix per a l'índex de persistència. Aquests resultats obren una nova opció a l'hora de plantejar la gestió dels recursos forestals i la conservació dels boscos. Apareix una preocupació pels boscos dels Pirineus, que són molt rics en coníferes, com els avets. Per això, s'ha fet un estudi per comparar els avets de la part occidental i oriental del Pirineu.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Marina Torres, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amics animalons i amigues. Avui dediquem aquest espai a un famós cantant. És britànic i apodat el Tigre de Gales, de Wales. I per més detall, és fill d'un miner. Ara té bastants anys i encara està en actiu. Us imagineu qui és? Us donaré més detalls. Va cantar en els crèdits de la pel·li del James Bond, titulada Thunderball. És el Tom Jones. Va començar com molts cantants en petits conjunts locals fins que va escoltar-lo un productor anglès, el Gordon Mills, que se'l va emportar a Londres. I d'allí ja li va vindre ja tota la seva fama. Escolteu-lo ara amb Spanish Eyes i Pretty Woman. Per cert, ja sabeu que cada vegada que de les tantes que repeteixen aquesta pel·li té sempre una magnífica audiència.
Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return.
Ho situem, sou a Radio Estel, sou a la veu dels animals i la natura, programa d'ONGA de l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals i també de la natura, perquè són els seus hàbitats. I avui precisament volem parlar una mica d'això. Sequera, sí, però com afecta això a determinats grups d'animals, en particular les aus? I quan parlem d'aus hem de parlar amb l'Abel Julien. Abel, molt bon vespre.
Hola, bon vespre. Què tal?
L'Abel, que ens fa classes gratuïtes a través de la ràdio, és col·laborador del nostre programa ja habitual, és ornitòleg, és divulgador i és professor també d'aula i natura. Vivim una situació de sequera, d'escassetat d'aigua, manca d'aigua general. Són sèries periòdiques que es repeteixen al Mediterrani, però que s'agreugen actualment també en els últims temps i són més freqüents amb aquest escalfament global. Però, clar, no hem parlat de com afecta això a certes espècies com són els ocells, Abel.
Doncs afecta moltíssim, és exagerat, amb algunes espècies molt més i altres no tant. Lògicament hi ha espècies adaptades a hàbitats secs i tal, i aquests encara els pot beneficiar, però en general és un autèntic desastre. El que, mira, m'agradaria explicar-te o dividir-ho en dos blocs. Una és la manca d'aigua, o parlant primer d'ocells terrestres, no aquàtics, perquè lògicament els aquàtics depenen molt més de l'aigua. Doncs ocells terrestres, anem a dir, per tal els pinsans i perdius i ocells aquests, com els afecta el que no hi hagi aigua, bassals d'aigua i llocs on trobar aigua? Curiosament, que és molt interessant veure les adaptacions fisiològiques que tenen els ocells, és una autèntica barbaritat. O sigui, els tios poden aguantar sense aigua durant molt més temps que no ens pensem, poden fer desplaçaments llargs, sorprenentment llargs, per trobar aigua en algun racó i poder veure, però al mateix temps és que poden modificar la seva dieta i menjar un tipus d'aliment que tingui una mica més de contingut d'aigua.
Vegetals, en aquest cas, no? Per exemple, que puguin tenir més quantitat d'aigua.
Exacte. Sobretot matèria vegetal que contingui més quantitat d'aigua i el seu metabolisme és capaç d'aprofitar qualsevol àtom i qualsevol molècula d'H2O que hi hagi allà dintre.
I això ja ho saben, eh? I nosaltres això encara no ho hem desenvolupat.
Que va, nosaltres som un desastre. Com a animal som un desastre. Ens fotem a la natura una estoneta allò sense tindre els estris i les tècniques que fem servir, ens morim en 4 dies. En canvi, doncs, els ocells tenen aquesta adaptació biològica molt interessant i en algunes espècies adaptades als hàbitats desèrtics senzillament no veuen. Hi ha ocells del desert que no veuen. Tota l'aigua que absorbeixen és a partir de la matèria vegetal o animal que ingereixin, no?
I, per exemple, en el cas del desert, com s'ho fan? Perquè tampoc hi ha vegetació o no abunda.
Bé, s'ho fan. Fins i tot quan mengen insectes, doncs, evidentment, també hi ha un contingut d'aigua allà dintre i l'aprofiten. O aprofitant l'aigua de la rosada que hi pugui haver, però ingerir aigua en estat pur, n'hi ha alguns que arriben a no ingerir-ne en cap moment, no? És espectacular.
I durant dies i dies, eh? Estem parlant de moment estem parlant d'aquesta afectació de l'aigua pel que fa a veure, a trobar-se basses, a trobar-se rius, a trobar-se llocs on puguin abastir-se d'aigua. I és clar, això permet, és una adaptació espectacular, no?, per la supervivència, és clar.
Sí, exacte. Llavors, bueno, volia començar amb aquesta petita bona notícia, diguem-ne, perquè la resta del que ve, tot el que diguem, serà un autèntic desastre.
Preparem, per tant, preparem els oients, a partir d'ara escoltareu desastres. De moment,
quan ja no parlem d'això de simplement accedir a l'aigua per beure, la cosa es complica moltíssim. És a dir, quan parlem de sequera en l'ecosistema, la cosa pues, és un autèntic desastre. Primer, perquè la sequera extrema que estem visquent en aquests moments doncs provoca, sobretot, una manca d'aliment brutal pels ocells. Les plantes no es desenvolupen, llavors doncs, hi ha menys aliment pels invertebrats que s'alimenten d'aquelles plantes i dels quals s'alimenten la majoria d'ocells, i després hi ha altres ocells, evidentment, que s'alimenten d'aquests ocells, els depredadors, però bé, és una cadena en aquell moment en què tot l'ecosistema doncs es ressenteix. Però d'una manera, a més, exagerada. Fins i tot ocells que podries dir, bueno, d'aquests sembla que menja, tenen un tipus d'alimentació d'alguna planta que sí que és resistent a la sequera i ho suporta, però com que aquella planta llavors també no produeix tanta floració, per exemple, doncs llavors té menys insectes pol·linitzadors. Aquests insectes pol·linitzadors són aliment de molts ocells i també allò fa baixar la productivitat dels ocells.
Perquè en una època com la d'ara, manca de pluges, sabem de memòria quins nivells fins i tot tenen els embassaments, no? Perquè cada dia ara estem amb els embassaments.
Sí.
O estem amb aquesta reducció de pluges, que evidentment aquest any, en aquest període interestacions, no? Que és on més pot ploure, la primavera, la tardor, doncs no ha plogut, hi ha hagut una manca de pluges molt important, tenim fonts, corriols, torrents absolutament secs, i per tant tot això afecta. Els ocells mengen insectes, però també, com dèiem abans, no? També poden menjar plantes, però en menor mesura.
Sí, sí, lògicament, també hi ha ocells que menjaran planta, tot i que en aquesta època, l'època de cria, els insectes, o més pròpiament invertebrats, doncs són la base de l'alimentació dels pollets de la immensa majoria de les espècies, excepte els que són ja depredadors, que mengen carn, per dir alguna cosa. Però els invertebrats són la base de l'alimentació dels pollets, fins i tot d'espècies granívores, com el pinsà o el pardal, que els tenim classificats com a espècies granívores. I, de fet, tenen un bec adaptat a l'alimentació granívora, un bec gruixut i fort per trencar les llavors, a diferència dels mosquiters o els tallarols, que tenen un bec primer tipus pinces per agafar insectes. Però fins i tot això, com deia, els pardals i altres ocells granívors, els pollets els alimenten amb insectes perquè necessiten proteïna per desenvolupar-se. Llavors, clar, una cosa que es veu és que pels efectes de la sequera molts ocells no es moren, tenen aquesta adaptació i ells no es moren. El que passa és que llavors no es reprodueixen. O el que ponia 5 ous, doncs la mitjana de la seva posta en un any de sequera pot ser un o dos ous. Llavors, clar, això és totalment incapaç de renovar les poblacions per la mortalitat natural que ja hi ha. A més, els ocellets petits viuen 2-3 anys i s'acaba la història.
És a dir, no només que els pollets, diguem-ne, no puguin alimentar-se, sinó que més redueixen la producció d'ous.
O es moren. O sigui, es moren en molts nius, quan controles caixes niu, jo en controlo moltes. En els anys dolents per la nidificació, doncs es veu molt com una posta havia començat amb 5 ous i al final només sobreviu un pollet. Els altres els vas trobant morts allà a la caixa per qüestions aquestes, per qüestions ambientals. Normalment ells són bastant espavilats i no se sap com són capaços d'ajustar la posta a les previsions que tinguin aquell any d'alimentació.
D'alimentació.
Com dimonis s'ho foten per fer això, no?
Veus com ens passen 4 pobles per davant?
Sí, això és increïble. Però llavors, encara que hagin sigut optimistes i hagin previst una major producció, doncs si al final no arriba aquella producció d'aliment, doncs ells també van... Els pollets competeixen entre ells a l'obèstia i el més fort és el que aconsegueix més aliment del poc que li porten els pares en aquell moment, i llavors és això, passes d'una productivitat de 5 a 1 o 2.
Això s'està detectant, Abel, amb els seguiments que es fan i que podeu fer, parles també de les caixes niu, no?
Sí, això es podrà seguir molt bé amb el projecte news.cat, i jo per això sempre apreto molt a que la gent posi les dades dels nius que trobi a news.cat o dels nius de caixes niu que tingui, perquè això llavors es podrà seguir amb el temps i veure si com evolucionen les espècies cap amunt o cap a baix. I també amb el projecte d'anellament que es fa aquí, d'anellament estandarditzat que es fa aquí a Catalunya, a Felic o al Sílvia, el projecte Sílvia, quan ja passa l'època de cries, calcula el nombre d'ocells joves nascut aquell any respecte, com que s'agafen amb la mà i es poden llavors datar, doncs es pot veure si aquell any ha sigut un any bo en producció de polls o dolents. La previsió que podem fer aquest any és que serà bastant dolenta la producció de polls, però bé, això es podrà quantificar quan hagi passat l'època de cria, i això pot ser molt interessant.
Parlem d'aquests ocells, dels problemes de la reproducció, també del creixement d'aquests pollets per al tema d'alimentació, i en el cas dels adults, evidentment, també limita.
Sí, sí, sí. I mira, un exemple molt bo també, el que tot està molt relacionat amb la reproducció. Un és, com que les plantes no es poden desenvolupar tan bé, i posem, per exemple, que és molt fàcil de visualitzar mentalment, és el blat. Hi ha una sèrie d'espècies que crien al mig del blat, com la cogullada, però necessiten que el blat estigui alt perquè el niu estigui ocult i no sigui depredat. Aquest any, si veieu els camps de blat, és que fan pena. És que no aixequen un pam. La majoria d'espigues o de plantes de blat no aixequen un pam, perquè no en pogreix, i hi ha molts pagesos, doncs, ja donen per perdudes les collites.
I ara és l'època de màxima expansió. De fet, la sega ve ara, no?, cap al mes de juny.
Exacte, sí, sí, no triga gaire. Abans, fa anys, era més tard, però ara ja a finals de maig ja s'assega. I llavors, doncs, espècies com la cogullada intentaran criar al mig del blat i, sí, faran el niu en el lloc on pugui més, però serà molt més visible i, per tant, molt més depredable per depredadors tant aeris com terrestres, i evidentment aquest any serà un desastre per a aquesta espècie, o, per exemple, per l'arpella cendrosa. Li han canviat el nom, abans es deia esparver cendrós, ara és l'arpella cendrosa. És un rapinyaire molt bonic, d'un color gris, per això es diu cendrós, perquè té un color com gris cendre pel dors, molt bonic, i aquest ocell té el mal costum de criar al mig dels camps de blat. És un ocell gros, un rapinyaire, i cria al mig dels camps de blat, però clar, necessita sobretot que el blat estigui alt, i perquè el niu estigui amagat. I aquest any, pues, no sé com s'ho estaran fent, però serà un autèntic desastre, perquè un niu d'arpella cendrosa amb el blat fent només un pam d'alçada canta allà al mig que no vegin les guineus i tal, es posaran les botes.
Es veu. Recalquem també la importància de que pugueu participar en aquests projectes que feia referència a tu, Abel, nius.cat, o el projecte d'anellament Sílvia, també de part de l'ICO, de l'Institut Català d'Ornitologia. Som la veu dels animals i la natura, som la gent de l'ADA, parlem amb l'Abel Julien, ornitòleg, divulgador, professor d'Aula i Natura, i avui ens centrem en aquestes afectacions, perquè parlem de sequera, però com afecta això als animals? Hem parlat una mica d'aquesta manca d'aigua per beure, que no la noten gaire, sorprenentment. Hem parlat també d'aquesta manca, per tant, d'aliment, perquè a l'hàbitat, en els ocells terrestres, doncs comporta això, no? També manca d'aliment, d'invertebrats, i per tant problemes en la reproducció i també, doncs, en els adults. Però hi ha els ocells aquàtics, que són els que potser més pateixen.
Clar, aquests necessiten l'aigua per viure sí o sí. Les espècies aquàtiques necessiten l'aigua. Aquests sí que hi ha no només per criar, sinó també per alimentar-se. I aquests, evidentment, són els que pateixen més, fins a nivells, aquests sí, ja no de reproduir-se menys moltes vegades, sinó de morir. Aquests sí que, sí que poden morir, perquè, clar, un ocell, un limícola, per exemple, que s'alimenten sucant per allà al mig entre el fang, si ja no hi ha fang perquè està tot allò tan sec, com aquestes imatges que veiem dels embassaments amb la terra esquarterada, doncs aquests animals allà no troben aliment i, per tant, ja no és que no es reprodueixen, és que aquests es moren de gana directament, no?
Perquè aquests ocells, per, Abel, que viuen, per exemple, a l'entorn de... poden ser embassaments o poden ser aiguamolls, no? Parlàvem aquí al programa fa unes setmanes també del cas especial del Parc Nacional de Doñana, no? Amb la disminució de més d'un 80% de llacunes permanents, fins i tot. Com viuen? És a dir, el que fan a l'aigua és trobar-hi aliment, també, no? Bàsicament?
Sí, 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 clar, hi troben aliment... I és això que et deia, aquests es moren. Imagina't els flamencs, per exemple, que si els heu vist, sempre estan amb el cap sota l'aigua i amb aquell bec que tenen, movent el cap amunt i avall i filtrant doncs, el seu aliment d'allà dintre, que són algues i vertebrats determinats, etc. Doncs aquests ocells, clar, és que si no hi ha aquelles llacunes, doncs no poden alimentar-se. I mira, he buscat les dades dels censos de Doñana, que són ara el que hi és el cens d'aus hivernants d'aquest hivern 22-23.
Sí.
Encara no hi ha els censos de l'època de cria del 23. Però els censos d'aus hivernants de Doñana era d'un 500.000 d'ànecs, flamencs i aus. Aus aquàtiques hivernants, no? L'habitual era de 500.000. Doncs aquest hivern ha sigut de 80.000 individus només. És baixa.
420.000 individus menys.
Exacte.
Que la mitjana.
420.000 menys de la mitjana, que de fet, doncs, bueno, 500.000 100.000 serien un 20%, doncs això vol dir que la població ha baixat més o menys a un 18% o una cosa així. És una barbaritat. Els ocells es poden desplaçar molt fàcilment, això sí que és un avantatge que tenen, i llavors aquests 420.000 que manquen hauran anat a buscar-se la vida en altres zones aquàtiques, però com que a tot arreu està igual, doncs només una petita part haurà aconseguit trobar un lloc adient i sobreviure.
Clar, perquè és el que et anava a dir, que es poden buscar altres llocs, però si el panorama el tenim com el tenim, i en el cas emblemàtic, més emblemàtic de Doñana, és un gran espai natural i un espai que realment és refugi directe, no? És un comodí per molta fauna que hi va directament, no? A buscar-ho, doncs esclar, es pot pensar que potser més de la meitat d'aquestes espècies que no hi són no han trobat un altre lloc ideal.
Sí, això és molt difícil de quantificar, lògicament, perquè, a més, se'n poden haver anat a 1.000 quilòmetres de distància, eh? Se'n poden haver anat al Marroc tranquil·lament i no haurà passat res. Bueno, sí que haurà passat. Evidentment, el viatge té un cost i hi ha una part, doncs, allà hi hauran trinxat de mala manera. Però bueno, hauran pogut fer coses d'aquest tipus, anar-se'n a 200 quilòmetres, a 1.000 quilòmetres, i hauran tingut aquesta oportunitat més que, per exemple, els amfibis. Els amfibis, pobrets, aquests sí que es moren directament, si no tenen aigua relativament a prop d'on hagin nascut, no?
Els
amfibis, que són alimentació de bernats pescaires, de martinets, etc, que llavors, pum, ja tots es veuen afectats, també.
També parlàvem de papallones en aquest programa, us ho vaig recordant perquè també podeu recuperar, si us interessa, doncs, programes passats aquí a través del web de Radio Estel, radioestel.cat/programes, i aneu buscant, no? En el concret, l'afectació a papallones també es calcula fins i tot en un 50% per l'assecament, en aquest cas concret, de les erugues, no? I les papallones, com deies, també són animals, en general, menys mòbils o amb menys capacitat de mobilitat que alguns ocells, encara que algunes també facin llargues migracions.
Això és curiós, és curiós. Tenen... L'individu, diguem-ne, té menys capacitat de moure's, però, curiosament, s'estan adaptant millor al canvi climàtic que els ocells.
Ah, sí?
Adaptant millor vol dir que són capaces de colonitzar més al nord, que on ja hi està havent cada vegada més sequera, perquè el fenomen no és local, sinó que és mundial, doncs, papallones que no es detectaven a França, per dir alguna cosa, doncs han entrat a zones de França on hi ha sequera, com aquí. I, en canvi, ocells que també són de secà, ocells termòfils, no han colonitzat França tan ràpidament com han fet les papallones. Llavors s'estan adaptant una mica millor les espècies termòfiles. Les altres, les que requereixen humitat, doncs aquestes sí que estan trinxant de mala manera. No? Doncs això és molt, molt curiós. I aquesta adaptació a les papallones, encara que no poden volar la majoria a tantes distàncies com un ocell, sí que tenen cicles biològics més curts. En una primavera tenen diverses postes. Llavors, cada generació pot anar pujant més cap al nord i ràpidament es formen generacions de papallones que colonitzen zones més al nord. Curiosament, la mobilitat individual és més baixa que els ocells, però la mobilitat reproductiva, anem a dir, és més alta i llavors arriben més amunt. És curiós.
Doncs hem parlat, Abel, del desastre que anunciàvem, però també hem mencionat aquestes solucions màgiques que té la natura i que tenen certes espècies, més que nosaltres, moltes d'elles, després de segles d'existència, anys i anys, mil·lennis d'existència aquí a la Terra i, per tant, d'adaptacions. Abel, com sempre, és un plaer i us emplacem a seguir investigant també vosaltres i, si voleu, a través d'aquests projectes que hem mencionat i també a través de la divulgació mateixa que fa l'Abel Julien en el seu blog o fins i tot dintre del que és el món d'Aula i Natura. Gràcies, Abel. Moltíssimes gràcies de nou per explicar-nos.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Ja saps que sempre és un plaer parlar aquí.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
El Tom Jones, que estem escoltant ara, té una veu potent i àmplia, que podríem dir que no és comú entre aquesta classe d'intèrprets de música lleugera. Els seus millors anys foren al voltant de l'any 70 del segle passat, però no es varen per lloga massa, doncs els estils musicals anaven canviant ràpidament. Sobre els anys 80 va fer una revifalla intervenint a la pel·lícula The Full Monty. La reina Isabel II el va nomenar cavaller de la corona britànica, com havia fet també amb els Beatles. Escoltem-lo ara amb Unchained Melody i Green, Green, Green of Home, un hit que l'ajudà molt per fer-se famós. I, com sempre, a la propera, si Déu vol.
Oh, my love, my darling, I hunger for your touch alone, lonely time goes by. So slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. To the sea, to the open arms of the sea. Lonely riverside, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love.
Looks the same as I step down from the train, and there to meet me was my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. To touch the green, green grass of home. Yes, they've all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass. Still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old, old tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherry. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they've all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's so good to touch the green, green grass of home.
Prodigis de la natura, formes de veure, percebre i relacionar-se amb l'entorn.
Algunes espècies d'animals estan dotades d'un sofisticat i complex sistema d'ultrasons anomenat ecolocalització. A partir d'aquest, els animals que el posseeixen poden conèixer la distància, el posicionament i les característiques dels objectes del seu voltant. Les espècies dotades d'aquesta capacitat emeten uns sons específics que es desplacen i reboten contra els objectes i els obstacles. Aquest rebot retorna en forma d'ecos que ells escolten i analitzen. Aquesta informació els hi serveix de guia per organitzar la seva ruta i trobar l'aliment. Mitjançant aquest radar poden calcular distància, velocitat, la forma i inclús l'estructura interna dels objectes. La seva precisió és tal que, per exemple, en el cas dels ratpenats o morsisecs, poden arribar a detectar objectes tan prims com el cabell d'un humà.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Doris Day amb els animals i la natura. Doris Day, actriu nord-americana. Els seus inicis professionals van ser primer a la ràdio i després com a cantant, fins que finalment es va convertir en una de les actrius més carismàtiques de Hollywood, entre la dècada dels 40 i fins als 60. En retirar-se del món de l'espectacle, va dedicar tot el seu temps, energia i diners a la defensa i protecció dels animals, creant The Doris Day Animals League, convertint-se en una de les activistes més influents. Una de les primeres iniciatives que va dur a terme la seva associació va ser fomentar les esterilitzacions i les adopcions dels animals de companyia als Estats Units. Doris Day ens va deixar el 13 de maig del 2019 a l'edat dels 97 anys i sempre va demanar als seus fans que no li enviessin regals. que destinessin aquests diners per ajudar els animals. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Molts d'aquells que tenen més recursos i poder econòmic o polític semblen concentrar-se sobretot en emmascarar els problemes i amagar els símptomes, tractant només de reduir alguns dels impactes negatius del canvi climàtic. Però molts símptomes indiquen que aquests efectes podran ser cada vegada pitjors si continuem amb els actuals models de producció i de consum. Per això s'ha tornat urgent i imperiós el desenvolupament de polítiques perquè en els pròxims anys l'emissió de diòxid de carboni i d'altres gasos altament contaminants sigui reduïda dràsticament, per exemple, reemplaçant la utilització de combustibles fòssils i desenvolupant fonts d'energia renovable. En el món hi ha un nivell exigu d'accés a les energies netes i renovables. Encara és necessari desenvolupar tecnologies adequades d'acumulació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.